Quan s'ha facturat l'equipatge en un vol i arriba el moment de recollir-lo a l'aeroport, la majoria de passatgers sempre mirem amb una mica d'enneguit la cinta transbordadora per si no veiem sortir la nostra maleta. Que l'equipatge arribi a destí a temps i en condicions és responsabilitat de les companyies aèries, però a vegades això no passa. De cada 1.000 maletes, n'hi ha 6,9 que es perden o que no arriben en bon estat als aeroports, segons l'índex de l'any 2023 que ha fet l'empresa aeroportuària CITA. Avui volem parlar amb el Dan Miró, que és advocat, al qual recorrim sempre que parlem de temes també estiuents, entre d'altres coses. Senyor Miró, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolti'm, certament passa això, no? Sempre tenim una mica de recel quan hem deixat la maneta a la bodega a l'hora de mirar la cinta i dir no viene, no?
Correcte. És a dir, primer hem de tenir clar que la majoria d'aquests 6 per 1.000, de cada 6 maletes de cada 1.000, aquestes 6, segurament 5 i llarg, són retards, no pèrdues absolutes. Hem de distingir el que és un retard d'una pèrdua absoluta, cuidado, o destrucció. Són incidències amb equipatge. Llavors, la pèrdua es considera quan han passat 21 dies i no ha aparegut la maleta, com a pèrdua definitiva. I a partir d'aquí s'engeguen uns drets. I, en canvi, retard és fins als 21 dies que pot aparèixer, que et pot fastidiar igual les vacances, però té un altre tractament jurídic, són coses diferents. I una altra cosa és la destrucció o la manipulació d'aquest equipatge quan t'ha arribat. Tot passatger, quan arriba i està en aquesta situació de la cinta que transporta i que surten les maletes, té alguna d'aquestes 3 incidències, que, de moment, la pèrdua definitiva no ho sap fins que hagin passat 21 dies, no pot mai sortir d'aquella sala fins que no hagi fet el que en diem és un parte d'irregularitats d'equipatge, que és anar al mostrador que correspon d'allà dintre la sala de maletes i donar totes les dades. Li hauran de donar un pare amb com una matrícula llarga, a on allà li diran la maleta, posar totes les dades, el nom, a on li han de portar si apareix la maleta els pròxims dies, o si està destruïda o mal transportada, doncs allà haurà de fer el PIR, a on haurà de constar els danys. Llavors pot sortir d'aquella maleta. I aquí es deriven 2 opcions. O bé que te la tornin a l'hotel on tu estiguis i hagis donat aquestes dades al cap de 2 dies, de 3 o de 4, això estaríem parlant, o de 5 o hasta fins a 21, això estaríem parlant d'un retard, i aquí hem de distingir si és el teu destí habitual, que és a casa teva, o és un destí no habitual, que és fora. Per què? Perquè si és el teu destí habitual, amb un retard les indemnitzacions pràcticament són inexistents. La jurisprudència ha dit que no hi ha cap dany suplementari, a menys que hi hagi algú que es pugui acreditar que tu portaves a la maleta i que ha sigut imprescindible, que t'has hagut de comprar nou perquè no has pogut esperar aquests 3, 4 o 5 dies i serà un dany material concret, però si és fora del teu destí habitual, aquí sí que es comença a generar una sèrie de drets que són danys materials per un costat i danys morals per l'altre. Els danys materials, de què estem parlant? De les factures, de coses de primera necessitat que tens de comprar quan tu estàs fora del teu destí habitual i no t'ha arribat la maleta. Això, per un costat, s'han de guardar totes aquestes factures, tot això és el que demanaríem a la companyia, que ens ha de reembolsar com a danys materials, i després els danys morals més o menys es venen establint sobre uns 50-60 euros diaris, depèn de cada jutjat i cada situació concreta. No? Això és el retard de la maleta. Sempre amb un tope, que estem parlant d'uns 1.600-1.700 euros màxim d'aquesta indemnització. Ho dic per què? Perquè la gent quan facturi una maleta sàpiga que si es perd o es retarda, mai podrà obtenir una quantia superior a aquests 1.500-1.600, que són uns 1.100 drets especials de gir, passats a euros, avui en dia estem sobre aquestes xifres. Perquè ho tinguin clar. Per què? Perquè si no ha de fer una especial declaració de valor, que no el fa ningú i ningú sap com se fa, però que és com un seguro. Llavors, respecte a la pèrdua definitiva, quan has arribat a l'aeroport, no ha aparegut la maleta, t'han entregat aquest PIR, te n'has anat a casa o te n'has anat a l'hotel i passen 21 dies i aquesta maleta no ha aparegut, es don per perduna definitivament. Llavors s'ha de demanar la indemnització completa. Hauràs de fer una llista de pertenences del que hi havia, valorada, i també li dic, si la llista aquesta de pertenències valorada és inferior a 1.700 o 1.600, depèn de quan estigui el dret especial de gir en aquell moment, li pagaran el que reclama de danys materials. Si és fora del destí habitual, pot demanar una part de dany moral, i si és el teu destí habitual, no, però pots demanar el dany material perdut definitivament amb aquest equipatge.
A mi, advocat Miró, a mi se'm va perdre la maleta, bueno, se'm va perdre, no, a mi no, a la companyia, tornant de París, me'n recordo que a Barcelona no em va arribar la maleta, vaig esperar, tal, 21 dies no apareix la maleta, trucant a la companyia, bim, bim, i em van dir, no, és que potser van llegir BCN Burkina Faso, diu, perquè la gent que agafa les maletes, doncs, va venir a donar a entendre que la gent que agafa les maletes no té, diguem-ne, una cultura de saber cap on han d'anar les maletes, i dic, home, i després em van dir, el que pots demanar com a indemnització és el pes de la maleta, diu, per molt que portis, no sé, un bolso de cabal 4.000 euros o, no
fals,
sé, una sabata...
Fals. T'explico. Això del pes de la maleta era abans de l'entrada en vigor al conveni de Montreal. Estem parlant de fa de més de 25 anys avui ja. Abans del 99 anava per pes. El 99 es va firmar el conveni de Montreal i es van canviar les normatives i no va per pes. I a més, a sobre, a Europa tenim una normativa que té un plus de protecció del consumidor que també està ja transposat en reglaments europeus. No, va per el tope són uns 1.130 drets especials de gir, que a canvi d'avui és el que li dic, són uns 1.600. Abans sí anava per pes. Per pes ara només hi va el que és càrrega, no equipatges,
Ja, per tant, tu com demostres, però tu com demostres el que tens a dins de la maleta? Has de portar llavors totes...
A veure, aquesta és la prova diabòlica, però els tribunals han entès que en principi, si tu quan arribes i fas la reclamació, per això és molt important fer una llista extensa amb tot el que portes i valorat. Per què? Perquè si no, aquest primer email, perquè el primer que et fa la companyia quan està perduda definitivament és dir, escolta, vins una llista d'algunes coses que hi hagin a la maleta per veure si la trobem. Això és fals. És dir, aquesta llista és la que després ells faran valorar i diran, no, si vostè en el mail que ens va enviar ens en portava quatre coses. Amb aquestes quatre coses això té un valor aproximat de tant. No, per tant, és molt important que sempre s'enviï una llista extensiva de tot el que es porta i valorat. I, per tant, s'inverteix la cara de la prova. Qui té que acreditar fins a aquests 1.700 i pico euros que no portaves això, no ets tu, és la companyia. No es pot acreditar, ningú guarda les factures de tot. Home, si hi ha alguna cosa de valor que es té factures, sí, es pot aportar i se guardava. Però en principi va al revés. Per tant, també és veritat que es valora. Quan arribes a la via judicial, això ens passa molt. Però perquè les companyies diuen, escolta, aquest senyor m'està demanant 1.700 euros i resulta que només anava una nit a Madrid i tornava. Com pot ser que portés 6 pantalons i 2 camises i tal? Hi ha jutges que a vegades ho accepten i a jutges que a vegades diuen, escolta, aquest senyor pot portar el que vulgui dintre. Per tant, és vostè que ha d'acreditar i la maleta va... Per tant, aquí entrem en un criteri jurisprudencial. Però, en general, s'entén així. És dir, qui té que acreditar que no portava el que està dient el passatger és la companyia. En aquest cas, almenys fins a aquest tope. A partir d'aquest tope canvia, perquè és el que li deia. Si hi ha una especial declaració de valor, llavors estarà assegurat i estarà registrat i podrà cobrar el que es va pactar en aquell moment, que ningú fa.
Jo des d'aleshores, Dani, jo el que faig és no posar res de valor important a la maleta, perquè me recordo que portava rodets de fotos, algunes joies típiques, no? Però des d'aleshores...
Efectivament, a més a més, no tan sols això, sinó que hi ha pròpia jurisprudència que considera negligent posar coses de valor a la maleta, el qual és discutible, És discutible, però, clar, veient alguna jurisprudència, el que sempre s'ha de recomanar és que el que es factura, o bé amb especial declaració de valor, que ja li dic, s'ha d'anar un dia abans a l'aeroport, s'ha de fer una d'allò, tal, o bé no s'hi posin coses de valor que superin aquests 1.500, 1.700 euros. Clar. Per què? Perquè si es perd, no ho recuperarà. Aquesta és la realitat.
Pel que fa a l'equipatge no facturat, el que portem a la cabina, és important assegurar-nos d'agafar-ho tot abans d'abandonar l'avió perquè la companyia, Dan, no se'n fa responsable?
No. En principi, el problema aquí és un problema de prova. Clar, si poguessis acreditar i provar que realment allò que t'has deixat en l'avió ho t'ho vas deixar, segurament podries obtenir inclús una indemnització judicial sobre aquest aspecte. Però, clar, és impossible. El que es deixa una cosa no pot demostrar que es va deixar l'iPhone o el no sé què en el seient de l'avió. Si la companyia ho troba i són mínimament honestos, sempre hi ha es pot trucar a la companyia i tot pràcticament pràcticament totes tenen un apartat en les seues webs de objetos perdidos. I en principi, pues, si hi ha bona voluntat, t'ho tornaran. I si no, pues, estem parlant d'objectes que t'has abandonat, que t'has deixat.
Sí, sí, com el que es deixa un paraigües, no sé,
correcte,
al metro, no?
Correcte.
Escolta'm, normalment la majoria de maletes, més del 80%, apareixen al cap de 24 o 48 hores, no?
Exacte. Bueno. Aquest 6 per 1000 està inclòs això. Per això et dic que la incidència amb equipatges ha baixat moltíssim. Per què? Perquè el gran gruix de passatgers fan trajectes de punt a punt, que en diem low cost. Per tant, aquestes són molt difícils de que es perdin, a menys que hi hagi un problema de handling, de vaga o d'alguna cosa que directament no s'han equipat a tal. On hi ha el problema de les pèrdues de maleta és en vols amb enllaç. Aquí sí.
Clar.
Per què? Perquè és el que deia vostè del tema de les etiquetes, on es posa al final, aeroports que no són molt moderns i no estan molt ben preparats, i o es perden les etiquetes i llavors quedes embarrancada, etcètera, etcètera. Per tant, pràcticament el 90% de pèrdues definitives són en vols amb enllaç. Aquestes val la pena tenir clar que has d'anar una mica més en compte si factures. Que és cert que són les que més es factura perquè són els viatges més llargs.
Exacte,
i acostuma a succeir així. Però sí, és cert que els últims 20 anys la pèrdua o incidència, diguem-ho clar, amb equipatge ha caigut en picat. Per al model aerocomercial que ha anat modificant-se i que, clar, que ningú vol facturar, perquè que facturar vol dir pagar, pues això ha fet baixar moltíssim la incidència en equipatge.
Escolti'm, jo, entre vostè i jo, quan surto de l'aeroport, i normalment viatjo amb maleta de cabina, però quan viatjo amb maleta grossa d'aquestes que tenen a la cinta, jo veig les maletes allà abandonades, les que han quedat, que ningú les ha recollit, o s'han perdut, o venen d'altres vols i tal, jo no veig gaire control,
No hi ha control. Inclús hi ha càmeres a tot l'aeroport, però moltes vegades s'ha demanat, per exemple, escolti, que s'oficia a l'aeroport tal perquè ens facin arribar la cinta, perquè inclús és molt senzill, no hi ha forma. Per tant, el cost... Aquí sempre estem amb la mateixa història, que és que el perill de que algú s'emporti la maleta d'un altre, o que algú... També és veritat que, i això, amb això tenen raó les companyies, hi ha gent que és molt avispada i que surt, que se'n va al mostrador la dona a fer el PIR i l'home ja està a casa amb la maleta i per demanar la indemnització. Això està passant. Però tot això surt molt més econòmic pagar, perquè és un percentatge tan petit, que posar els mitjans per un control estricte i que no succeeixi. Aquesta és la clau. És el tema de la tècnica de la dissuasió amb el tema dels retards i les cancel·lacions dels vols, no? Escolti, d'entrada la resposta sempre és no, i al final, el que arriba al final de tot, doncs si és un 2, un 3%, ens hem estalviat tants diners pel camí, i amb el tema d'equipatges, el tema del control, que no és massa difícil, suposa posar diners. I posar diners a aquest tipus de companyies, doncs no estan per la labor. Fixa't que si viatges a països molt més de països del tercer món o així, els aeroports que són bastant més precaris, hi ha molta gent vigilant els equipatges i molta gent demanant-te-les. Per què? Perquè ella ja donen per fet que s'ha de controlar molt més. Aquí es dona per fet que la gent és honesta.
Bueno, escolti'm, hi ha una cosa que m'agrada, perquè els grans aeroports on s'acumulen aquests milers de maletes, que per la roca sigui no han arribat mai a mans dels propietaris, al Prat els objectes perduts es posen a la venda en botigues solidàries.
Sí, aquí el que hi ha és una subhasta en el tema d'equipatges, és a dir, cada 6 mesos, i encara hi ha un decret que es va publicar en algú, penso que és el temps del Franco, diré, el tinc jo no sé per on, que regula tot això, és a dir, que cada 6 mesos tots els objectes abandonats i perduts van a uns magatzems i després això es subhasta i hi ha empreses que ho compren a grans lots i efectivament moltes d'aquestes van a botigues de segona utilització, sí.
Bueno, mira, almenys si s'aprofita. Però sí que és veritat, Dan, que quan et perden la maleta... O sigui, mira, si ja és quan arribes a casa teva, Dius, mira, encara, però si és quan vas cap al destí, dius...
No, no, hi ha viatges que te'l foten l'aire totalment. Nosaltres hem tingut durant 15 anys que portem o presentant demandes sobre aquest tema, viatges que s'han destrossat totalment, perquè si tu te'n vas amb tota la família, recordo el Kilimanjaro, on penso que era, que has de portar tot un equipatge especial, unes tendes, uns repel·lents, uns no sé què, no sé què, no van poder fer res. I clar, el viatge era caríssim, és dir, sense les maletes no podien anar enlloc. Per què? Perquè era imprescindible tots els objectes per poder... Clar, l'objecte del viatge es va fotre en l'aire totalment, eh? Hi ha viatges que l'equipatge és fonamental.
Sí,
per això, això és important, que quan això succeeixi avui en dia la gent sàpiga que existeix allò que es diu una especial declaració de valor. Per què? Perquè si diem que, escolti, allò val tant i tal, és un petit seguro a l'hora de la pràctica. Eh? Sí que és veritat que pagues un suplement a la companyia, però, escolti, almenys els 7.000 euros que s'ha gastat la parella i el nen per anar al Kilimanjaro, que almenys els recuperin.
Home, i tant. Bueno, escolta'm, t'expliques també, Dan, la veritat és que no hi ha res com parlar amb un advocat expert en dret aeronàutic que ens treu de dubtes. Mira, a mi em van prendre el pèl. Segur que hi ha algú per algun lloc del món amb la meva roba.
Sí, això ho fan, i ho fan algunes companyies que bàsicament encara segueixen dient això, algunes companyies que no són europees, eh? Per exemple, que no estan en el tractat i que no han firmat el conveni de Montreal, però clar, a l'operar aquí se'ls hi aplica la normativa d'aquí. I ells segueixen amb els convenis anteriors del 99, però és incorrecte, és absolutament incorrecte.
Bueno, doncs a partir d'ara, si em perden la maleta, re de peso, de a peso nada.
Exacte, això és càrrega.
Tot el que porti, allà factures, tot guardat, i sobretot no poseu medicaments a dintre de les maletes, porteu una bossa a sobre, perquè
correcte,
si et perden la medicació, aquí hi ha malament rai. Dan, no et preguntaré si t'ha perdut mai una maleta.
No se m'ha perdut mai, sincerament. És que jo per facturo pràcticament mai.
Molt bé, jo també he après, i sempre amb l'equipatge de mà, que també seria una altra conversa, aquesta de pagar per l'equipatge demà. Dan Miró, expert en dret aeronàutic, gràcies per haver estat amb nosaltres. Que passis bones vacances.
A vosaltres.
Molt amable. Adéu-siau, gràcies.
Adéu, fins ara.